Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Arriba el bon temps i tant les diverses regidories de l'Ajuntament de Ripollet com moltes entitats del poble decideixen celebrar les seves activitats al carrer. Així, entre els mesos de maig i juliol, diversos espais de Ripollet acolliran més d'una trentena d'activitats emmarcades a l'estiu al carrer. Un dinar de germanor de l'Associació Cultural per la Dansa i el Son, així com la festa de Maragall, la trobada de Harleys o els aniversaris del programa de ràdio Ripollet Sardanista i el Club de Petanca, si no fos, són les que podrem gaudir aquest mes de maig. Una vintena d'entitats culturals i veïnals, així com algunes escoles del municipi, han comptat amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura i la Regidoria de Joventut per fer possible aquest extens programa i gaudir de l'estiu i la cultura a l'aire lliure. Parlarem més extensament d'aquí una estona dins de l'info d'avui divendres 15 de maig. Abans, però, repassem la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. La Regidoria d'Educació presenta dues noves publicacions.
Estan adreçades als usuaris de les llars d'infants de Ripollet i es repartiran a les diverses dependències municipals.
La plataforma Los Lunes al Sol demana que el govern local es posicioni.
Els treballadors de les empreses afectades volen que els governs municipals aprovin mocions de recolzament explícit.
Recte final de la feina feta durant l'any a l'Eduard.
El passat dimecres es va inaugurar l'exposició d'arts visuals i dilluns comencen les representacions de la secció d'arts escèniques.
Aquest cap de setmana coneixerem els guanyadors del Ripollet Image.
El veredicte es donarà a conèixer aquest diumenge al Centre Cultural.
I demà Ripollet celebra una nova edició de la Milla Urbana.
Començarà a 6:45 de la tarda a la Rambla de Sant Jordi i està organitzada pel RUA i amb el suport del PAME.
Per segon any consecutiu, Ripollet s'adhereix al Dia Internacional dels Museus.
Ens ho explicaran a l'entrevista de l'Info el regidor de Cultura Ferran Tornel i la tècnica de Patrimoni Helena Vilalta.
Esteu escoltant Info.
Maria del Mar Viera, regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet, va presentar el passat dimarts, 12 de maig, dues noves publicacions. Es tracta de Llar d'Infants Municipals de Ripollet i el Diccionari Guia per a la Llar d'Infants.
Llars d'Infants Municipals de Ripollet consta de tres apartats i té una funció eminentment pràctica, tal com explicava la mateixa regidora en roda de premsa.
És un petit catàleg que fa referència a les llars, a les dues llars, com us comentava, vale? on surt tota la informació que els pares o qui estigui interessat ens pugui necessitar, tant pel que fa als horaris com a les característiques del que és la cuina, com quin és el projecte educatiu que es desenvolupa, com es treballa amb els nens, què és el que es potencia des de les IARS. I ho hem volgut fer amb aquest format, que com veureu és un format molt alegre, té tota la informació separada per pestanyes perquè sigui un utensili pràctic que es pugui fer servir en qualsevol moment.
El fulletó defineix les dues llars d'infants de Ripollet com a escoles públiques, democràtiques, respectuoses amb la diversitat i no discriminatòries. Un segon apartat resumeix els horaris i serveis amb què compten les llars d'infants. Per últim, s'explica també el projecte educatiu d'ambdues escoles. El fulletó, que ja s'està distribuint durant les preinscripcions d'enguany, es trobarà també a diverses dependències municipals.
La segona publicació porta per títol Diccionari Guia per a la Llar d'Infants. Es tracta d'un material que potencia un dels principis bàsics d'ambdues escoles, educar en la diversitat.
El contingut l'explicava també Maria del Mar Viera.
On el que es pot trobar és un conjunt, un recull de les paraules que són més emprades quan es tracta de treballar amb nens o amb l'àmbit infantil, traduïdes a diferents idiomes. Això ho hem volgut fer així per la diversitat de procedències que tenim, no només a les llars d'infants, evidentment a les escoles també és present aquesta diversitat, però per parlar amb els pares i mares i per poder utilitzar segons quins termes, hem cregut que és important tenir-ho a l'abast i que es pugui ser una guia de consulta, una guia de consulta ràpida.
El diccionari està dividit en 5 àmbits: escola, alimentació, son, efectivitat i higiene.
Per últim, durant la roda de premsa, la regidora Maria del Mar Viera va voler repassar el calendari pel curs 2009-2010 de les llars d'infants municipals.
Així, avui divendres és el darrer dia per presentar les sol·licituds al Centre d'Interpretació del Patrimoni. El divendres 22 de maig es publicaran les llistes amb el barem a les mateixes llars d'infants i a la regidoria d'Educació. Fins al 27 de maig hi haurà temps per fer les reclamacions que es recolliran a la llar d'infants La Barema. El sorteig públic tindrà lloc el 27 de maig a les 12:30 a la sala de plens de l'Ajuntament. Per últim, el 2 de juny es publicarà la llista d'alumnes admesos, així com les llistes d'espera. Les matriculacions tindran lloc a partir de la primera quinzena de juliol.
El compromís per Ripollet en el marc del projecte realitzat per les candidatures alternatives del Vallès de crear un pla comarcal de millora de la mobilitat va presentar el passat dilluns una proposta de xarxa de carrils bici urbans i interurbans. L'objectiu d'aquest projecte és dotar Ripollet d'una xarxa de carrils bici que permetin la circulació en aquest mitjà tant per aquelles persones que gaudeixen de la bicicleta per oci com per als que la tenen com a mitjà de transport habitual.
La proposta, que ha comptat amb aportacions d'entitats i persones vinculades al món de la bicicleta al municipi, serà presentada en breu a l'equip de govern. Per dissenyar els diferents carrils, des del compromís per Ripollet s'ha tingut en compte l'accés als centres d'interès. Escoltem Toni Pijuan, del membre de la comissió que ha realitzat la proposta.
Tota Ripollet d'una xarxa de carrils bici que permeti una circulació aquest mitjà de transport per la nostra vida, vila, i alhora que ens comunica amb polígons industrials i amb les ciutats més properes. Ens volem atensar, per això intentem atensar la bici la majoria d'equipaments, espais públics i parcs de la vila, i fer passar el carril bici per aquells carrers i espais on sigui més fàcil fer-ho.
El pla assenyala diferents eixos de circulació com ara la Rambla, com a centre comercial, dues circunvalacions, una interior i l'altra exterior que envolten el municipi, les vies transversals d'aproximació als serveis per diferents trams interiors que alhora es connecten amb les dues circunvalacions i, finalment, l'eix del Pont Vell i Can Tiana.
D'altra banda, el compromís a més una nota de premsa on expressa la seva satisfacció pel fet que l'Ajuntament hagi reprès les obres de substitució de les travesses tractades amb creosota del parc de Norbert Fuster.
El compromís per Ripollet recorda que aquesta retirada obeeix a una directiva europea que ara fa 6 anys recomanava treure les fustes tractades amb creosota dels espais públics degut a la seva toxicitat.
En el marc de l'agenda de primavera de la Casa de Natura, la Regidoria de Medi Ambient va realitzar el passat dimecres 13 de maig una jornada sobre plagues urbanes, una activitat que requereix inscripció prèvia i que es tornarà a repetir el 20 de maig al Centre Cultural. Per parlar d'aquest i altres actes de l'agenda de primavera, teníem amb nosaltres a Rosa Moragas, tècnica de Medi Ambient. Rosa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta com va anar aquesta primera sessió el passat dimecres.
Doncs mira, molt bé. Va venir el senyor Fernando García del Pino, que és professor de la, del departament de facultat, de la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma, i va estar molt amè, va fer una explicació molt, amb molta fotografia, molt ben feta a més, i ens va agradar molt a tota la gent que estàvem allí. I sobretot el que va posar més èmfasi és en prevenir la plaga urbana o a casa nostra abans de tenir que fer alguna cosa per treure-la. I el que ens va parlar molt és de la utilització de mètodes alternatius als productes químics per eliminar aquestes plagues de casa nostra. I una de les coses importants que va dir, que jo desconeixíem i que ens va fer molta gràcia, és la utilització de vapor calent, d'aquestes vaporetes, d'aquestes màquines, que són fantàstiques per això, per matar formigues i per arribar en escletxes i en punts on sabem que hi pot haver una plaga o que pot ser o pot estar allà allotjada una plaga.
Quina va ser la participació d'aquesta primera jornada?
Entre 15 i 20 persones van venir, una cosa així.
El proper dimecres es realitzarà la segona sessió, que el contingut serà diferent, no?
És lleugerament diferent. El contingut del dimecres és més de... Està donat, o sigui, les xerrades les faran l'Agustí Guiu i la Tamara Navarro, que estan al Departament de Salut Pública del nostre Ajuntament, i parlaran més de com... què has de fer quan tens una plaga a casa teva, on has d'anar, què és el que fa l'Ajuntament, com controla determinades plagues l'Ajuntament, etc. Es parlarà també d'altres plagues noves que estan apareixent al nostre municipi, com són les cotorres, o com són aquests, les cotorres o la tórtora turca, que s'assembla tant al colom i que embruten molt els parcs, i de les de sempre, de les caratges, dels escarabats, de les formigues, de noves també que estan entrant en les nostres llars, com són les formigues, que estan entrant més ara que abans també pels sistemes d'eliminació dels escarabats, o sarnes o xinxes, que són les que semblava que ens havíem ja oblidat d'elles i que ara tornen a aparèixer.
Mm-hmm. Recordem que les places d'aquestes dues activitats són limitades. Encara es poden inscriure les persones interessades?
Sí, sí. Sempre diem que l'inscripció es pot fer, no sé, 24 hores abans de l'acte. Hi ha molts actes aquests de la casa de les agendes de primavera de la Casa de Natura que realment hi pots assistir fins i tot sense haver-te apuntat, però ens agrada tenir una idea del número de persones que hi haurà, perquè si preparem una mica de papers o de publicacions per donar, o alguna carpeta per la gent que pugui prendre notes, ens agrada tenir una idea de la gent que ha de venir. Mm-hmm. I és per això que ho fem, però evidentment que hi ha temps, sí que hi ha temps.
Com dèiem, aquestes activitats s'inclouen dins l'agenda de primavera, així com la sortida per observar el riu Ripoll que es va realitzar el passat 1 de maig. Què tal aquesta experiència?
Doncs molt bé. Mira, això és una activitat que s'està fent, que estem fent des de fa molts anys, que es feia primer a les escoles del municipi i ja fa 2 anys que s'està fent per adults. I la visita té com a objectiu mostrar la millora de la qualitat de l'aigua del Ripoll a Ripollet i la seva evolució al llarg del temps. Llavors, en la visita es veuen es controlen paràmetres físics, químics, i s'agafa la mostra de l'aigua i es va veient. La veritat és que és impressionant, la gent es queda molt parada de veure com ha millorat l'aigua del Ripoll en aquests últims temps. I totes les dades que s'agafen es porten al grup aquest de Fundació Hàbitats, que té un control de tots els rius de Catalunya i va fent un informe periòdic de totes les aigües. I la veritat és que és molt impressionant veure, bueno, i a més com hi ha vida al Ripoll, que hi ha peixos i que, bueno, que l'aigua està molt millor del que estava, tot i que encara s'ha de treballar molt més per tenir-ho millor.
Mm-hmm. Doncs Rosa Moragas, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Molt bé, moltes
gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Prop d'un centenar de persones van assistir el passat dilluns, 11 de maig, al col·loqui sobre fibromiàlgia i fatiga crònica organitzat al Centre Cultural per l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Aquest acte forma part del programa per commemorar aquest Dia Internacional de la Fibromiàlgia, celebrat el passat 12 de maig.
A la xerrada col·loqui van intervenir com a ponents el doctor Josep Mampel, qui va parlar dels símptomes i tractaments d'aquestes patologies, així com de les noves perspectives i investigacions en aquest camp. També hi van intervenir Adoración Alfonso sobre conductes saludables i Maria José Jalabert, que va explicar els recursos sociosanitaris que poden trobar els malalts i les seves famílies. Pel que fa a la resta d'actes del programa, membres de l'associació van instal·lar estants informatius al CAP 1 i 2 durant el dimarts 12 de maig, on també van fer públic un manifest subscrit per les associacions de fibromialgia i síndrome de fatiga crònica. Ahir dijous una vintena de persones van participar al taller de relaxació que va tenir lloc a la Biblioteca Municipal. I finalment aquest diumenge, dia 17, es realitzarà una caminada amb el lema Ajuda'ns a fer camí. Isabel Güell, presidenta de l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica, explicava el sentit d'aquesta activitat.
Serà una caminada especial perquè no solament és caminar, Ajuda'ns a fer camí, es diu, i la sortida serà a Sarrià de Ter, Rambla de Sant Jordi, Sarrià de Ter. Passarem per aquí a la plaça de Pere IV fins a arribar a l'espai on està els llocs per fer esport i això al final de la Rambla. Però hi haurà una col·laboració molt important, que és amb Càritas. I llavors serà molt benvinguda la rebuda de menjar sec, que se li diu, que vol dir llaunes de conserves, llegums.
L'entitat local ha comptat amb el suport de les regidories de Medi Ambient, Salut Pública, Serveis Socials i Cultura de l'Ajuntament de Ripollet.
El passat 11 de maig, la seu de l'Assemblea Local de la Creu Roja va ser escenari per l'entrega de diplomes corresponents als tallers organitzats per l'entitat de forma conjunta amb els ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola. Es tracta dels cursos de coneixement de l'entorn emmarcats dins un projecte d'acollida als nouvinguts que reben informació essencial per tal de desenvolupar-se en els tràmits més importants.
Així, les persones que just arriben als nostres municipis saben com fer tràmits referents a sanitat, educació i serveis socials, a més de conèixer més properament la cultura del seu nou municipi de residència. La matèria d'aquests tallers també inclou informació sobre els drets i deures que han d'assumir com a nous ciutadans, així com les característiques pròpies i les tradicions de la ciutat que els acull.
El programa d'acolliment als nouvinguts es complementa amb un curs d'iniciació al català. L'augment de la demanda pel que fa a aquests cursos està relacionat amb l'augment dels nouvinguts que s'interessen per l'aprenentatge del català com a part d'immersió a la societat catalana.
La saturació dels centres oficials d'ensenyament del català va fer que Creu Roja es decidís a organitzar aquests tallers d'iniciació a l'idioma que han comptat amb un percentatge molt elevat d'ocupació.
El proper dimecres 20 de maig, la Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme organitza una xerrada sobre els camps de concentració creats pel general Franco. L'acte comptarà amb la presència de Darío Rubio, de 89 anys, que va estar a diversos camps de concentració feixistes i també va ser un dels presoners que va treballar construint el Valle de los Caídos.
L'activitat començarà a 2:15 del vespre al Centre Cultural. Darío Rubio va ser agafat presoner a Terol quan formava part de l'Exèrcit Popular de la República. Centenars de ripolletens van ser reclosos en camps de concentració, camps de treballs forçats i presons un cop acabat de la Guerra Civil. Alguns no van poder resistir-ho i van morir allà, d'altres van morir després de sortir, doncs el pas per aquests camps els va deixar greus problemes de salut.
La Plataforma Ciutadana contra els Expedients de Regulació d'Ocupació, creada per treballadors i extreballadors d'empreses vallesanes sota el nom Los Lunes al Sol, ha demanat un posicionament contundent dels dirigents polítics enfront l'actual situació.
Així, els treballadors de les empreses afectades volen que els governs municipals aprovin, com ja es va fer a Montcada, mocions de recolzament explícit. Així ho explicava als micròfons de Ripollet Ràdio José Antonio Grillo, president del Comitè d'Empresa d'Aismalíbar.
Queremos llegar a que la clase política más inmediata, que es la clase política local, se ponga las pilas y dé un apoyo explícito a las empresas que estamos en el, como por ejemplo en el tema de la plataforma. Creemos que la situación se debe de cambiar desde abajo, los políticos locales deben de estar apoyando a sus trabajadores y a sus trabajadoras, que al final como somos los ciudadanos y los estamos reclamando, ¿no? Nosotros hemos dejado esto a petición de las propias empresas que pertenecen al municipio. Vuelvo a recordar el caso de Aismalíbar, ya lo hicimos en noviembre del año pasado con el alcalde de Moncada. En enero nos dieron una moción de apoyo explícita a los trabajadores de Aismalíbar y pensamos pues que ese ejemplo podía cundir en otros pueblos.
Els afectats d'Aismalíbar, Castellón o Ficotriat s'han afegit als treballadors del diari de Terrassa i la plantilla de la ripolletenca Barcrom, dedicada al galvanitzat sobre plàstic. Aquesta darrera empresa va acomiadar el desembre de 2008 20 dels 26 treballadors, els quals mantenen un litigi amb el propietari. Sonia Mateo, extreballadora de Barcrom, explicava com van arribar a la seva situació.
Este señor compró la empresa hace un año, en noviembre, y en septiembre del año siguiente ya teníamos un embargo por la Seguridad Social de impago desde el mismo mes de noviembre que compró la empresa. Este señor, en el momento que pasa esto, desaparece de la empresa, nos quedamos todos allí solos. Nosotros decidimos que, bueno, que por el bien nuestro, pues tenemos que echarla adelante como sea. Levantamos el embargo y en el mes de octubre vuelve este señor. Como es su empresa, no puedes hacer nada y tienes que quedarte con él ahí dentro. Como te puedes imaginar, la situación era bastante tensa. Y el día 12 de diciembre... despidió a 20 persones de 26 que éramos.
El passat 28 d'abril es va celebrar el judici per acomiadament improcedent i ara resten a l'espera que se celebri un altre per les indemnitzacions que han de rebre.
Els membres de Los Lunes al Sol es reuneixen cada dilluns a les 9 del matí a la porta d'Aismalíbar, des d'on es coordinen per informar la població sobre la seva situació i assistir a les manifestacions convocades amb l'objectiu de crear una xarxa social per a persones amb problemàtica similar. El passat dimecres 13 de maig van tornar a visitar el mercat setmanal de Ripollet. Per a més informació poden contactar a través del correu electrònic plataformaloslunesalsol@gmail.com.
El passat diumenge 10 de maig l'Associació Cultura i Tradició de Ripollet va participar a la cinquena trobada de catifaires de Catalunya que enguany va tenir lloc a la localitat de Blanes. La valoració de la Junta de la Federació Catalana d'Entitats Catifaires ha estat altament positiva tant pel que fa a l'assistència i visita a la mostra de les catifes com per l'organització de l'entitat Associació Estores del Raval.
Segons la Junta, aquest tipus de trobades fan visible el col·lectiu catifaire i li donen la projecció que es mereix dins del mosaic de la cultura popular i tradicional del país. A la trobada van participar, a banda del grup de Ripollet, les entitats d'Arbúcies, Blanes, Caldes de Montbui, la Garra Garriga, Mollet i de Santa Coloma de Gramenet, aplegant 150 catifaires que van realitzar 9 catifes i ocuparen 90 metres lineals per 4 d'amplada, omplint de flors tot el passeig de dintre de Blanes. L'Associació de Alfombristes de l'Eurotava, Tenerife, el grup convidat d'enguany, va portar l'exhibició d'una catifa de flors i una altra feta amb sorres del Teide, de gran bellesa pels seus colors naturals i per l'extraordinària perfecció. En el decurs de la trobada es va anunciar que la sisena edició es farà a Mollet l'any 2010.
El 91.3 Info.
Fins al proper 29 de maig, el Centre Cultural acull la mostra El Retrat en Procés. Es tracta del recull de treballs que han realitzat més de 80 alumnes dels col·legis de Ripollet en el programa Duart, Educació Artística, realitzat per la Regidoria de Cultura amb el suport d'Educació i el Pla Educatiu d'Entorn.
Entre el 12 i el 15 de maig, pares i mares dels estudiants que han realitzat el programa han participat a les diferents sessions inaugurals, cada una per una escola diferent. Durant aquest curs, a la Bardar de les Arts Visuals, els nens han treballat la noció del retrat, tal i com explica Joan Saló, monitor de la Duart.
Aquest any el que hem intentat fer amb els nanos ha estat bàsicament treballar una mica la noció de retrat, la idea de retrat, com es poden representar a si mateixos. Tenim tots aquests treballs aquí i després del Nadal el que vam estar fent va ser treballant amb els nanos molta fotografia i mica en mica cada grup va anar, a més va ser molt divertit perquè ells van poder començar a prendre decisions sobre què era el que volien fer.
Tant des dels centres educatius com el regidor de Cultura, Ferran Tornell, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, presents a les inauguracions, van destacar la bona feina dels nens i nenes. Tornell va agrair durant la inauguració als centres educatius la confiança i treball en el programa. L'escoltem.
I també és important el com s'ho han cregut des d'un principi els centres educatius. Abans fèiem un cafè amb el Llorenç i ho dèiem, costa que estiguem aquí, però... De veritat, només veient les cares d'aquests nens avui, de tot el que fan, de com s'han agafat, també veient els professors, aquests dies hem vist el Joan, hem vist el Pere Garrido, com han estat treballant això com si fos seu. Jo crec que és el que dona caliu i dona vida a aquest Ripollet i sobretot al seu, com jo sempre dic, al seu motor cultural i artístic que és aquest centre cultural.
El proper 18 de maig començarà la mostra de les arts escèniques amb diferents representacions teatrals al Teatre Auditori a partir de les 5 de la tarda.
El passat dimecres 13 de maig, l'Associació Lectura Fàcil va presentar a la Biblioteca Municipal una prova pilot per tal de potenciar la creació de clubs de lectura per a persones que tinguin dificultats lectores. L'activitat compta amb el suport del Patró Municipal de Cultura i la Regidoria d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn.
Carme Mayol, presidenta de Lectura Fàcil, va ser l'encarregada d'explicar als assistents, entre els que es trobaven mestres de primària i secundària, monitors d'esplai i d'altres persones relacionades amb el món educatiu, en què consistirà el projecte.
Sabem com a Lectura Fàcil, els materials que s'han fet seria un especial cura perquè puguin ser entesos per persones que tenen dificultats de llegir o també de llegir de comprendre. És senzillament per introduir aquests materials de lectura fàcil dins de les biblioteques i fer-los conèixer a la gent que estem treballant amb els col·lectius que poden necessitar-los per al seu desenvolupament lector, no? I amistar-los tots vosaltres, a la gent que esteu treballant en aquests col·lectius, a què inicieu clubs de lectura.
Els materials Lectura Fàcil són llibres, documents i pàgines web elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones amb dificultats lectores. Segons va exposar Mayol, els destinataris d'aquest tipus de projecte són els immigrants recents o persones amb problemes d'aprenentatge. Des de l'Associació Lectura Fàcil s'ofereix la possibilitat als professionals que vulguin de fer un taller per coordinar un club de lectura. A més, també subministrar llibres i tot el suport necessari.
El passat 14 de maig, el regidor de Cultura, Ferran Tornell, va presentar les activitats que conformen el programa de l'estiu al carrer, que enguany comptarà amb una trentena d'actes. El principal objectiu és arribar a tot tipus de públic i oferir un ampli ventall de possibilitats per tal que la ciutadania pugui participar-ne.
Totes les activitats que s'inicien el 17 de maig i s'allargaran fins al 25 de juliol seran gratuïtes i es desenvoluparan a diversos espais de Ripollet.
Dir-vos, com sempre, que les activitats són gratuïtes i es donen a terme diversos punts de Ripollet com són la plaça 11 de setembre, el parc Maria Lluís de l'Obar, la rambla de Sant Jordi, el parc de Centre Cultural, el parc Rizal o la torre de Can Mirat, entre d'altres, per suposat. I totes es realitzaran, la gran majoria, el que és l'aire lliure.
El regidor de Cultura també va destacar la gran implicació de totes les entitats, sense les quals l'estiu al carrer no seria possible.
Vull destacar que cada any són més les entitats culturals del municipi que volen participar en aquest programa.
que presentem o organitzem des de la Patronal Municipal de Cultura. I remarcar, importantíssim, la seva carrer va néixer gairebé sol com a concepte pel fet que totes les entitats culturals juvenils i associacions, la societat civil, diguem, de Ripollet, va obligar que es fes o que tinguessin un estiu al carrer, i Déu-n'hi-do els resultats que té, i que l'any té més activitats i més gent que participa.
Així, durant els 3 mesos, els carrers de Ripollet s'ompliran de festes populars com les del barri de Maragall, el Feitiana o la festa popular del barri de Sant Andreu. La música i la dansa també tindran el seu protagonisme amb activitats com l'exhibició de ball i classes de balls de saló, el festival de jotes, l'exhibició country o la mostra de danses folklòriques. Per últim, també inclòs en la programació de l'estiu al carrer, tindrà lloc a l'11è certamen de curtmetratges, la nit de bruixes o la mostra de catifes florals amb motiu del Corpus. Poden consultar el programa íntegre al Centre Cultural i a la web municipal ripollet.cat.
Aquest cap de setmana tindran lloc a Ripollet diversos actes organitzats per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Les activitats comencen aquesta tarda amb el Cafè Literari.
A partir de 3:45, al local de l'associació es comentarà la novel·la L'últim patriarca, de l'escriptora catalana Najat El Hajmi, que va guanyar el Premi Ramon Llull l'any 2008. I a partir de 8:00, nova edició de les Nits de Música, avui dedicades a la sarsuela, amb la projecció de l'obra La Revoltosa, de Roberto Chapí. La sessió serà al Centre Cultural.
I aquest mes no s'acaben aquí les activitats de l'Associació d'Espectadors. Aquest diumenge hi ha prevista una sortida a Reus.
Coincidint amb la Fira del Circ Trapeci 2009, que se celebra pels carrers, places i teatres de Reus, els assistents faran la ruta del modernisme i gaudiran d'un espectacle de circ.
El proper dilluns 18 de maig inicia el període d'inscripció pels casals d'estiu, que un any més organitza l'Esplai L'Estel. Enguany compta amb 130 places i ofereix diferents descomptes en el preu per a les famílies nombroses. Les activitats del casal es realitzaran a la seu de l'Esplai, a la Torre de Can Mingrat.
Les dates d'inscripció seran del 18 al 22 de maig al Centre Cultural, de 4 de la tarda a 7 del vespre. El preu per tot el casal serà de 160 euros, però es faran alguns descomptes. Les primeres 5 famílies que hi apuntin 3 fills només pagaran la matrícula dels dos primers. A més, les persones que s'inscriguin en grups de 5 sense necessitat de ser família tindran un 10% de descompte. D'altra banda, els responsables del casal volen seguir potenciant un espai de valors positius i pedagògics.
Tornem, doncs, com cada any a fer el casal d'estiu. Portem ja gairebé, doncs, 30 anys fent casal d'estiu. Ens veiem amb ganes i amb motius suficients per tornar a fer casal, i aquest any més que mai, perquè veurem que com està la cosa, doncs falta donar, no sé, alguns valors, no? Com l'amistat, la solidaritat, i ara el casal és un bon lloc, no? L'educació lliure és un bon lloc, doncs, per poder donar aquests valors.
Tot i que encara s'estan acabant de tancar les activitats d'aquest estiu, els organitzadors han garantit que hi haurà colònies, sortides i activitats lúdiques, així com visites a la piscina. Per més informació podeu consultar la web esplaiestel.org.
L'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet emetrà aquest diumenge el veredicte de la 31a edició del concurs de fotografia Vila de Ripollet, que des d'aquest any s'anomena Bienal Internacional Digital Ripollet Image. L'agrupació ha volgut, amb aquest canvi, que el certamen fos totalment internacional.
El concurs està patrocinat per tres entitats internacionals de fotografia: Image Change Frontiers, Photographic Society of America i Federació Internacional de l'Art Fotogràfic, fet que implica un gran prestigi pel certamen i pels guanyadors. A més, compta amb el suport de la Confederació Espanyola de Fotografia, la Federació Catalana de Fotografia i el Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet. Respecte als premis, s'atorgaran dos trofeus i premi en metàl·lic de 3.000 euros, un per cada categoria, color i monocrom, a més d'altres medalles i mencions.
La penya barcelonista de Ripollet continua aquest cap de setmana amb els actes de celebració del seu 35è aniversari. Diumenge, al pati de l'Alcei Pancel Clavé, han organitzat una arrossada popular.
Tots aquells que vulguin participar a la celebració poden fer-ho a partir de 2:00 PM. Després del dinar hi haurà ball de fi de festa al mateix recinte. El preu de les entrades és de 15 euros per als adults i de 10 pels nens. D'altra banda, recordem que des del passat dilluns, 4 de maig, la sala 1 del Centre Cultural acull la mostra Vida dels Orfes de Swaziland, també emmarcada en el 35è aniversari de la penya barcelonista. L'exposició, produïda per la Fundació del Futbol Club Barcelona i UNICEF, descriu la vida dels nens i nenes orfes d'aquest país víctimes del VIH. La mostra es podrà veure fins al proper 29 de maig.
El Ripollet Unió Atlètica, amb la col·laboració del Patronat Municipal d'Esports i l'Ajuntament de Ripollet, organitza aquest dissabte la 14a Milla Urbana de Ripollet, que tindrà lloc a la Rambla de Sant Jordi a partir de 6:45 de la tarda.
Les categories infantil, cadet, juvenil, popular i absolut, tant masculines com femenines, realitzaran el recorregut sencer d'una milla de distància que va des del centre cultural per tota la Rambla de Sant Jordi fins al carrer de Rizal i la tornada. La categoria dels alevins només realitzaran un recorregut de 800 metres i els benjamins i prebenjamins de 400 metres.
D'altra banda, la Rua també ha iniciat el procés de canvi de junta directiva que culminarà el proper 22 de juny amb la jornada electoral.
La presentació de candidatures per part dels socis serà fins al proper 26 de maig i la campanya electoral es desenvoluparà de l'1 de juny al 18.
L'últim cap de setmana d'abril i el primer de maig es va celebrar a Barcelona els Campionats de Catalunya d'Edats de Tenis Taula, on el Club Tenis Taula Ripollet va participar en una nombrosa representació de jugadors i jugadores.
Tots ells van tenir una actuació molt destacada en assolir 6 ors, 7 plates i 6 bronzes en les diferents categories i modalitats disputades. Aquests resultats mantenen el club ripolletenc un any més entre l'èlit del tenis taula català.
El 91.3 Info.
I fem ara una pausa a l'informatiu. Aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres a 3:45 de la tarda, Cafè Literari al Centre Cultural. L'activitat organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell tractarà sobre la novel·la L'últim patriarca. A les 8 del vespre, nova sessió de les Nits de Música, en aquesta ocasió sobre la sarsuela La Revoltosa, serà al Centre Cultural. Dissabte a les 6:30 de la tarda, 14a Milla Urbana de Ripollet, la sortida serà davant del Centre Cultural. I a les 11 de la nit, ball al pavelló Joan Creus, a càrrec d'Amics del Ball. Diumenge a les 8:30 del matí, l'Associació d'Espectadors ha organitzat una sortida a Reus per visitar la ruta modernista i a partir de les 11 del matí, l'Associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica ha organitzat una caminada per la Rambla de Sant Jordi i Sarrià de Ter. I a la mateixa hora, l'Associació Cultura per la Dansa i el Son farà un ball i dinar de germanor a la Rambla dels Pinatons. D'altra banda, el mateix diumenge tindrà lloc la celebració del Dia Internacional dels Museus, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda. Entre les activitats més destacades hi haurà visites guiades per les instal·lacions, tallers familiars i un recorregut històric pel nucli antic. A les 12 del migdia, la FOCER farà públic el veredicte de la primera Bienal de Fotografia Ripollet Image i a les 2 de la tarda hi haurà un dinar de germanor de la Penya Blaugrana per celebrar el 35è aniversari de l'entitat. Finalment, a les 6 de la tarda, Amics del Teatre farà un altre passi de l'obra Romeu i Julieta que va estrenar el cap de setmana passat al Centre Parroquial. Dilluns, a partir de les 5 de la tarda, comencen les representacions teatrals de l'Eduard 2008-2009. Serà al Teatre Auditori i es realitzarà durant tota la setmana. Dimarts, cinema al Centre Cultural amb tu, la letra i jo, la música, serà a les 7 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
I passem a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem amb futbol, final de Lliga per l'Esdila i el Pajaril.
És l'última jornada de la tercera territorial amb dos representants de Ripollet, l'Esdila, que encara no sap què és guanyar un partit i pot acabar la Lliga amb 0 punts, amb un total de 204 gols en contra i 19 a favor, i jugant el seu últim encontre al camp del Mirassol, i crec que acabarà el campionat sense cap victòria. La penya partida Pajaril jugarà el seu últim partit a casa contra l'equip de la Farga amb tres equips que poden quedar primer, segon, i que per aquest ordre poden ser Sant Cugat, el Parc de Barcelona i la penya blaugrana Sant Cugat del Vallès. El primer puja directament i el segon farà la promoció, mentre que la penya partida Pajaril pot quedar tercer o quart, però sense opcions un any més no pujar de categoria a la zona territorial.
A bàsquet, el Ripollet A fa la promoció i l'equip B baixa directament.
Tal com anàvem dient aquestes últimes jornades, els dos equips de Ripollet que juguen a la Copa Catalunya podien perdre la categoria a l'última jornada. El primer equip va guanyar a la pista del campió del grup, el grup Osorio de Badalona, però no servirà de res, perquè tal com vaig dir, dependia tota la possible victòria al Santa Coloma a la pista del Pineda, i aquesta es va produir i ha obligat el Ripollet a fer la promoció contra el Centre Catòlic d'Hospitalet. Primer al pavelló Francesc Bernada, després a Hospitalet, i si hi ha un tercer encontre seria una altra vegada el Ripollet. A l'equip B, aquest ha baixat directament i ha quedat ja en el lloc número 15.
I acabem amb futbol sala, últim encontre per un Ripollet que manté la categoria.
L'equip de la Primera Nacional jugarà el seu últim partit a la pista d'un històric com és el Gavà, amb els deures complets, si tenim en compte que tant l'entrenador Antoni Strömer com tots els jugadors són de casa i que cada temporada jugadors de l'equip B passen al primer equip. Amb una victòria de mantindria el lloc número 9, on tendent també que l'equip B es despedirà del seu públic al pavelló Joan Creus, jugant contra l'equip del Vacarisses, que és cinquè amb un Ripollet B, que és vuitè a la Lliga.
I avui, quins seran els que visitin l'estudi de l'Infosport?
Doncs tres jugadors de l'equip alevín del Club de Futbol Ripollet, els jugadors Jonathan, William i Sergio.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenté. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
Aquest diumenge se celebra el Dia Internacional dels Museus, una festivitat a la que Ripollet s'ha adherit per segon any consecutiu amb diverses activitats programades des del Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata. Per parlar-ne ens acompanyen el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, Ferran Tornel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Helena Vilalta, tècnica de Patrimoni, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser aquí. Parleu-nos una miqueta de quin és l'objectiu concret d'aquest Dia Internacional dels Museus.
Bé, el Dia Internacional dels Museus, que se celebra cada any el 18 de maig, és una celebració que es fa a nivell mundial des de l'any 1977 i l'objectiu principal és apropar als ciutadans la tasca dels museus i dels professionals dels museus i aquestes institucions a la societat. Aquest any es fa el dia 17 de maig perquè com que el dia 18 cau en dilluns, doncs com ja sabeu els dilluns estan tancats els museus, s'ha decidit fer-ho el dia 17.
Uh-huh. Explica'ns una miqueta quines són les activitats que heu preparat des de l'àrea de patrimoni.
Bé, la idea és fer una jornada de portes obertes tant al CIP com al Molí de 11 del matí a les 2 de la tarda i després a la tarda de 5 a 8 i després hi haurà dues visites guiades a les dues exposicions que hi ha en aquest moment, una a les 11 al Molí d'en Rata i a l'exposició del Palau de la Diversitat, i a les 12:30, dos quarts d'una, hi haurà la visita a l'exposició Temps de Vinya. A les 12 hi ha un taller familiar, per tot tipus de públic, que es diu Un geni al molí, i finalment a la tarda, a les 6, hi ha un recorregut històric pel casc antic, que és una activitat que està contemplada dins de la programació del Pla Educatiu d'Entorn.
Mm-hmm. Pel que fa a aquest taller familiar, explica'ns una miqueta en què consistirà.
Bé, la idea es diu Un geni al molí, perquè la idea és fer una activitat ara inspirada en els genis de l'època clàssica, que eren unes ofrenes, un tipus de regals que es feien a l'època dels Saturnals. I es vol inspirar en tot el... Són uns regals inspirats en animals o en natura, i en aquest cas es basaran, faran una espècie com de mosaic amb elements que tenen a veure amb el molí, com puguin ser espigues o cereals.
Uh-huh. Hem de recordar que l'any passat Ripollet ja es va adherir a aquesta festa. Senyor regidor, quina valoració se'n fa?
Aviam, nosaltres, ja vaig comentar al Rèdia també amb en revista sobre aquest tema, i el que veiem més important és agafar l'embranzida de també grans ciutats com Barcelona. Barcelona té el dissabte, té la nit dels museus, que és espectacular, i per tant, per suposar, ni Ripollet ni fins i tot ni Sabadell pot competir amb aquesta Barcelona, però jo crec que aquest fet, el fet de que ciutats com Barcelona també estiguin dintre del que és el Dia Internacional, doncs fa que Ripollet, bueno, i altres municipis amb les seves particularitats, nosaltres tenim un molí que és gairebé únic, i més amb les condicions en les que està, que són bastant, bastant bones, no? I jo crec que és un bon dia per vendre, per, diguem, de màrqueting, pel que és el poc o molt que tenim, que nosaltres és humil, és el nostre CIP, el nostre molí d'en Rata, i el nostre fet de patrimoni que tenim a Ripollet, i per què no, aquest dia, que se li diu dia internacional i se li dona una importància que durant l'any a lo millor no la té, i que l'any passat ja ens va servir com per donar a conèixer encara més el que és el CIP, i aquest any espero que vagi en la mateixa línia, no?
Uh-huh. Milers de persones han passat ja tant pel CIP com pel Molí d'en Rata per veure les seves exposicions. La darrera instal·lada al CIP és Temps de Vinya. Expliqueu-nos com ha estat rebuda aquesta mostra, quins comentaris us han fet.
Bé, la veritat és que la valoració és força positiva perquè la gent està contenta, la gent se sent que l'exposició és seva, s'ha implicat a molta gent per poder fer aquesta exposició i això fa doncs, que es creï xarxa i vingui la gent que està implicada amb els seus familiars, amb els seus amics a veure-la. Falta fer incís amb les escoles. La veritat és que a les escoles la demanda no ha sigut la mateixa que hi ha amb el molí i per això estem replantejant-nos com enfocar-ho de cara a l'any vinent, al curs vinent, perquè pensem que és una exposició que els nens de Ripollet han de visitar.
Mm-hmm. Pel que fa al Centre d'Interpretació del Patrimoni, també ha consolidat el seu espai, la seva funció a Ripollet. Des de Cultura, com veieu el futur d'aquest equipament?
Home, és un equipament que va néixer fa poc temps. Nosaltres sabíem que tenia un recorregut i que seria costós perquè tenim els recursos que tenim i el material que teníem en aquell moment, i ara podem dir que déu-n'hi-do el que podem mostrar i el treball que s'està fent, d'acord? Nosaltres només tenim un tècnic de patrimoni, en aquest cas la tècnica, l'Helena, i un conserge, i també dir que està sent referent quan un element estructural, en aquest cas la cultura, com és el CIP, que és nou i que acull, per exemple, el que és l'escola de música, que no és, diguem, de patrimoni, però sí, és veritat que és un element que fa que moltes famílies passin per allà cada dia, i que avui no, estic segur, no sé, no crec que tinguem xifres d'això, però estic segur que gràcies al fet de que porten el seu fill a tenir una educació musical, també han vist les exposicions o diguem, s'animaran a anar-hi més sovint al que és el CIP, no? O a interessar-se almenys. Dir també que el CIP, a l'estar a la xarxa de museus, també ha fet que amb Diputació i amb coses que ara també direm que hem de fer més endavant, ja estiguem dintre d'una xarxa d'un camí que no estàvem al que és al principi. També es poden rebre més ajudes, és a dir, Ripollet està en el mapa de museus o centres d'interpretació de patrimoni, i això es nota. I també és bo dir-ho, les entitats també ho tenen com a referent per a reunions, per a fer actes, etc. I, com ja sabem, hi ha una nova entitat, que Ripollet Història i Imatge es diu, sí? Que ara, dins de poc, ja convenirem amb ells per poder treballar conjuntament. Nosaltres és la primera vegada que des de Cultura som part, via l'Helena, de la Junta d'una entitat que nosaltres sense aquella entitat avui no arribaríem a segons quins llocs, i aquella entitat sense el CIP no podria tenir o complir segons quins objectius. Això és gràcies al CIP, ja rebeu que s'està fent, que és poc a poc, com la formiga, però Ripollet ha de treballar així. Ripollet no pot fer passos de gegant sense saber quins són els seus recursos i quins són les seves possibilitats, no?
Mm-hmm. Aquest Dia Internacional dels Museus és important pel CIP, pel Molí d'en Rata, però durant la resta de curs, podríem dir, entre cometes, quines són les activitats que habitualment es fan allà?
Bé, nosaltres bàsicament les activitats les basem en les escoles. Nosaltres, i jo penso que la gran majoria dels museus, el gran públic és el públic escolar. Aquest any estem molt satisfets perquè, bé, farem una valoració quan acabi el curs escolar, però aquest any hem tingut la visita de molts nens de fora de Ripollet, que això és una satisfacció, que et vingui gent d'Esparreguera, gent de Santa Coloma, gent de Sant Manat, per dir-ne ara alguns que em venen al cap, que estan visitant l'escola. Aquesta mateixa setmana han estat 150 nens de Gavà que han visitat el molí. Llavors, aquesta és la tasca principal, d'alguna manera. A banda, doncs es fan activitats paral·leles, es col·labora amb altres àrees de l'Ajuntament per dur temes endavant, s'està pendent de tota la part dels jaciments, la recuperació del molí d'en Ginestà, o sigui, són molts temes els que estan encetats, a l'inventari, hi ha molts fronts oberts, i a poc a poquet doncs, els anem consolidant i els anem treballant.
Mm-hmm. Quins són els projectes més immediats que teniu ara des de l'àrea de patrimoni?
Bé, jo diria que ara mateix el més immediat està relacionat, en parlarem més endavant quan estigui acabat de concretar, però és un projecte que fem amb el suport de Diputació i juntament amb el Museu de Cerdanyola. Això és una novetat i llavors estem acabant de concretar detalls, i més endavant es farà una presentació pública a la premsa en què consisteix aquest projecte, però sí que pensem que és important el fet que estiguem col·laborant amb un altre municipi per dur endavant projectes comuns.
Ens podries fer 5 cèntims allò en res, un apunt, de què consistirà més o menys aquest projecte?
Bé, és, un, és una col·laboració que es diu, és un programa de la Diputació que és sobre projectes comunitaris i llavors està enfocat cap al cap de setmana de les Jornades Europees de Patrimoni, que és el mes de setembre. I llavors hi ha un parell d'actuacions que encara estan per acabar de definir però que tenen a veure amb les jornades i que es faran conjuntament amb els dos museus.
Mm-hmm. Parlava abans del regidor del tema de la nova entitat, no? Que també teniu aquí una feina important a fer, no?
Mm-hmm. Sí, la veritat és que és un projecte, com vam comentar el dia que vam estar aquí, és un projecte molt ambiciós, és un projecte que té molta feina per fer, però que, com deia el Ferran, amb el que pot aportar els membres de l'entitat i el que pot aportar el CIP, pensem que pot sortir un molt bon projecte.
Uh-huh. Ja per acabar, m'agradaria que ens expliquéssiu una miqueta quins són els al·licients que donaríeu a la gent que ara mateix ens està escoltant perquè aquest diumenge s'apropi el CIP, el Molí d'en Rata, per participar en aquesta festa del Dia Internacional dels Museus.
Primerament, el que és important, el seu fet d'anar i apropar-se al que és el CIP i al que és el Molí d'en Rata, és poder conèixer una mica més el que és la història de Ripollet, la història ja no viva en segons les fotografies, però en algun moment sí que quan vas allà al CIP trobes coses i veus coses que han estat i però que diuen molt de la que és l'esperit d'aquest municipi, i això crec que és molt important, tant pels que no han viscut, que són els més joves, com els que sí que ho recorden i que, per què no, poden modular el que és la seva missió, no?, d'alguna manera o altra, i explicar a qui ho vulgui escoltar què és o què ha estat Ripollet, no?, que no va sorgir del no res. Tot i que sigui per veure que el nom de la nova llar d'infants, la Verema, té un sentit, i no es diu així perquè nosaltres ens ho hàgim inventat, no? També dir que el fet d'anar i de participar amb el que és un espai que jo defenso que no està allunyat del, possiblement del centre sí, però és que està allunyat del centre, està a 300 metres, 400 metres a línia recta, per tant el CIP està en un bon lloc, un lloc que jo que he privilegiat i que, per què no, també podem dir que té bons llocs per aparcar, que, bueno, que la gent, pues no, també té tot el dret del món d'anar allà, i si van 100 cotxes i aparquen, això vol dir que van 400 persones, molt millor, no? I també totes les activitats que abans ha comentat l'Helena, que són molt dignes, amb un pressupost acurat, i que simplement el que volem és això, i més també hi ha un tema que és el recorregut pel nucli antic, que és un clàssic i que es fa bastantes vegades, i que, per què no, també hi haurà molta gent segur que si no ho ha fet mai, ho ha fet de manera despistada i ho fa de manera que els hi expliquen i els hi fan pedagogia del que estan veient, poden descobrir que un dels cascs antics més important o més conservats o que més tenen a dir quan mires les seves pedres és el de Ripollet Millor, per exemple, que té Espanyola, que en té, però és molt minsa i no té res a veure amb el que per exemple nosaltres tenim, no? I això és important, i a més hi és reconegut i és palpable, i nosaltres ho explotem perquè és el poc que tenim, però existeix, i és l'únic que jo crec que és l'únic que l'estimo el més gran, que és anar, doncs, això, no? Ja no tant al CIP Molí d'en Rata, sinó veure i participar en unes jornades que suposo que dintre de 3-4 anys, quan ja tinguem moltes més coses, quan ja veiem tot el que tenim de les troballes que s'han fet allà al Parc Piratons, ja tindrà molt més de contingut, val? Però la història encara ara es pot anar coneixent si es va tenir aquest dia com el dia següent o el dimarts al Molí d'en Rata o al CIP.
Molt bé, doncs ja ho saben que sota el títol Descobreix el Ripollet Agrícola, aquest diumenge tenen una cita al CIP, al Molí d'en Rata, amb aquest Dia Internacional dels Museus a partir de les 11 del matí i durant tot el dia. Senyor regidor de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, Ferran Tornell, i també la tècnica de Patrimoni, Helena Vilalta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a l'Info avui.
A vosaltres.
Bon cap de setmana i bona festa el diumenge.
Gràcies.
I fins aquí l'info d'avui divendres 15 de maig. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy i el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb un dels temes musicals de la banda sonora de Los Lunes al Sol, en solidaritat amb la plataforma ciutadana nascuda al Vallès. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.